informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, La Gran Vida. En Juan Mimàs i Raül Valls.
Molt bon dia, benvinguts a La Gran Vida. Molt bon dia, Raül, com estàs?
Bon dia, com anam?
Beníssim, Dia Mundial dels Oceans. Això serà demà, però m'agrada començar amb aquesta història. Mira, jo he mirat aquest titular i dic Dia Mundial dels Oceans. Ho he cercat dies demà per nosaltres. Ja començam a tenir ganes de fer el primer cafico.
Exacte, perquè no sé si serà el primer, el darrer o què, però segons, en parlarem d'un documental que s'estrenarà precisament demà, sí, en aquest Dia Mundial, que tu dius.
Sí. I també sabíeu que hi ha empreses que tenen dificultats per gestionar grans quantitats d'informació, saps? Quantes empreses tenen molta informació, però no saben com l'han de gestionar. Idò, ho farem això en Valia Data Solutions, que és una empresa que s'encarrega de tot això, veure com les empreses han de saber gestionar la informació. I no poden deixar de banda la visita del Papa.
Bueno, la visita del Papa, que si
serà
no,
una
si
setmana.
Si no vols viure en temut, és raro, perquè raro. És per tot, per és tot, per tot. Eh? Ah. Com pa i per sal, eh? Papa i per sal.
I de què farem avui? Repassarem una mica la seva agenda, sabrem què ha fet, què deixa de fer, quin dia estarà per aquí, què farà, i ho farem de la mà de la Xisquia Valladares, la tiktokera que és especialista en comunicació. De fet, ella és una persona que va conèixer tant el papa anterior com el papa jo, i per tant és una persona que mos podrà dir què és i què farà el papa durant tot aquest dies.
Molt bé, doncs som diumenge 7 de juny i estarem amb vosaltres fins a les 12, ja ho sabeu. De 11 a 12 tindrem entre tu i jo, que
sí,
no sé, bé, voleu anar escoltant el programa i veurem en quina pista vos podem anar dant.
Vinga, no hauríem de donar qualcuna ja.
Sí, podem així, donar qualcuna, no sé, men, per exemple. Te diré que és d'un poble on la setmana que ve
sí,
es fira.
Molt bé. És una dona,
uh-huh,
i ha fet feina aquí a la casa i continua i és fent feina a la casa.
Ja està, ja no podem dir res més, ja, direm el nom i llinatge. Bé, estem en el programa número 79, amb el Lluís Mendes. 79. Sí, sí, sí. No 69, Joanmi.
No, 69. 69. Aquest és bo, 79.
Amb el Lluís Mendes en el control tècnic.
I ja sabeu que teniu un número de WhatsApp per si voleu dir qualsevol cosa, si voleu fer una petició, si voleu fer una pregària, també ho podeu fer. Avui és el dia.
I ara què dius?
Per cert...
Mort.
Sí, no, també tindrem un nou programa, hi ha un nou podcast aquí a la casa,
uh-huh,
i també en xerrarem, un nou
molt
podcast
bé
de ràdio. Això
bé,
no ho hem de deixar de banda. Sí, que tenim un número de WhatsApp, si voleu dir qualsevol cosa.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Molt bé, idò, poden començar.
Vinga, idò, començam, si vos pareix, amb aquest programa, que bon diumenge, 7 de juny, començam La Gran Vida, no?
Vinga, començam.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I d'avui volem parlar d'una jove creadora mallorquina que ha convertit la seva passió per la mà en un projecte audiovisual i un important missatge ambiental. Ella és Dana Ayelén Bosch, directora del documental Un darrer cafico, una obra que reflexiona sobre la nostra relació amb el mar Mediterrani i que vol posar el focus en una problemàtica cada vegada més present, que és la contaminació de plàstics. És que n'hi ha per tot, Raül.
Sí, a més, tot això se fa coincidint, com tu deies en el principi, en la celebració del Dia Mundial dels Oceans. El documental se presentarà a Palma, acompanyat d'una taula rodona, per debatre sobre aquesta conservació marina i el futur dels nostres oceans i, en concret, de la mà mediterrània, que mos toca de prop, que, com tu dius, també hi ha plàstics per tot, i no són dels que veiem, és a dir, no és que siguin, jo que sé, bosses de plàstics o un poal, no, sí. no. És que hi ha microplàstics, sí. I jo l'altre dia passejant per la platja, això que vas caminant, i dic, ah, vaig començar a fixar, i és que n'hi ha molts.
N'hi ha molts. No només tot el que arrossega la mà, sinó que si nedau, vols ficar, jo que sé, si sou de bussetjar, se beben els plàstics. N'hi ha per tot. I veus els peixos que passen per allà i després menges un peix i també surt el que surt.
Clar, i aquí tenim la sort que està net, entre cometes. Està net, entre cometes. Però sí que és vera que, segons quin països, jo recordo a Tailàndia, vam anar a fer un dia caiac i vam arribar a una illeta que hi havia front de la costa, res, no vos imagineu. Hi havia, no sé, ones i ones de plàstic, jo de no m'ho puc creure. És a dir, clar, que fèiem aquí, però de cop havia vengut allò, de ben sempre tu de bon, sí. I estava allò, però ple, on... Bé, una cosa
però
increïble.
Jo quan era petit no ho veia, tot això. No ho veia o no m'ho donava compte? No ho sé, no m'havia entomut. I és vera que ara
tampoc
sí...
Tampoc no hi havia tant de plàstics.
No n'hi havia tant, perquè quan hi ha un... No, quan té, no és que l'aigua està remoguda. Abans si li estava com a més tèrbol, o potser s'havia aixecat una mica d'arena...
Però
ara no. Ara veus l'aigua molt neta, transparent, però en plàstic. O sigui, se veu tot d'una.
Bé, per això avui ens acompanyen na Dana. Bon dia, Dana, com estàs?
Hola, bon dia.
Bon dia.
Bueno, ara nosaltres aquí ja estàvem fent el nostre propi debat i opinió de com està la situació, però jo crec que la millor que ens pot contar en aquest cas, ja que ho has fet feina amb aquesta obra audiovisual, tu, conta-mos, estem tan malament com pensam?
Hombre, bueno, sí, just el que vosaltres estàveu xerrant, de cada vegada és més habitual trobar pues, aquest tipus de plàstics a les platges, restes d'ells flotants o residus que fins i tot bé arriben a zones que abans es mantenien relativament netes. És una realitat pues, que molta gent que passa temps a la mà també ha observat i és una verdadera pena.
Escolta, no sé com arriba el moment on tu decideixes posar en marxa aquest projecte, un darrer que fico. Vull dir, quina és la teva relació amb la mà?
Bueno, aquesta idea més que res va néixer pues, d'una inquietud personal. Uh-huh. Sempre he tingut aquesta connexió molt forta amb la mà. En el final soc de Mallorca, això influeix. I amb els anys i a través del meu màster en sostenibilitat, pues, vaig començar a donar-me compte de la quantitat de residus que apareixen a les nostres platges i dins l'aigua. I bé, més que res, volia entendre millor aquest problema i utilitzar l'audiovisual com una eina per a generar més reflexió.
Mm-hmm. Aquest nom d'un darrer que fico, per què? O sigui, en quin moment vas dir, no, demà el darrer que fico és la darrera vegada que mos fiquen dins la mà i és quan a lo millor mos donen compte, no?, de que hi ha algo més que aquest moment de relat, sinó que hi ha una problemàtica i basta ficar-mos dins aigua, no?
Clar. Bueno, pues el nom és una metàfora, empleant el cap fico, que és una paraula molt nostra, i bé, el títol representa aquesta idea que si no actuem sí que podríem arribar a un moment en què la mà que coneixem avui només existeix com a record. També simbolitza pues, aquest darrer moment de connexió amb la natura abans de que sigui massa tard.
Vols una crítica social o és una manera també de que tots puguem obrir els ulls d'una vegada?
No, jo vull més que res conscienciar tothom. Mm. Crec que tothom té sa força, ja sigui en petites o grans accions de fer alguna cosa. Crec que ja és hora de que tots ens responsabilitzem i això, conscienciar.
Deies que, clar, tu has crescut a Mallorca, per tant, des d'aquest moment tens més consciència que mai. Però del que has pogut escoltar, de quan eres nina, o el que te deien ton pare i ta mare, els predins, no heu xerrat a l'hora de fer el documental, de veure com era Mallorca abans, com eren les Illes Balears abans, i els plàstics que te podries trobar abans i els que te trobes ara? No has pogut xerrar?
Sí, totalment. En el final... aquest documental també té molta influència de part de la meva família Mon pare, per exemple, és surfista, llavors sempre ja des de molt petits mos feia aquestes reflexions de que la natura no és algo que és nostre, sinó que forma part d'ella i l'hem de cuidar. I sobretot ell, que se ficava més a la mà de jovenet també a fer surf i tal, ell me diu, en plan, és que ara estàs remant i és que agafes el plàstic. Abans això no passava.
Sí.
I bé...
Sí. Jo penso que, a vegades, bé, no sé, a vegades pescant amb un pare o això, allò que abans no passava, no? Jo que sé, pescaven i de cop dius, ai, ara duim un, no sé, un peix tal, i no, saps? No, és un xisme, un tros de plàstic, un tros de roda, qualsevol desbarat. Clar, tu dius, com hem arribat fins aquí, no? Perquè potser ara en som més conscients, és veritat que des de fa unes dècades les depuradores també han ajudat a que... no arribi tot a la mà, sinó que arriba ja depurat. Bueno, però, clar, no estem tots sols en el món, vull dir. Per molt que nosaltres ho fegem bé, nosaltres estem en el Mediterrani, la zona nord d'Àfrica, per exemple, evidentment, les condicions econòmiques no són les mateixes, i, per tant, ells no tenen aquesta cura amb els residus, i sinó que, a més, molts d'ells entenc que són llocs on bueno, les coses acaben a la mà, com aquí passava fa, no sé, 50 anys. Això també, dins la Mediterrània, és com un poc difícil, no?, de controlar, perquè, clar, aquesta és la nostra part privilegiada, encara som més culpables si no ho feim bé, perquè ho poden fer bé, però hi ha una altra part del Mediterrani, en aquest cas, que ho fan com poden, perquè no tampoc hi ha altra opció, no?
Exacte, bé, i això és un dels problemes i limitacions que tenim en el ser una illa, que al final estem envoltant d'aigua i el que tu deies, ja no només és la nostra responsabilitat, sinó que és una conscienciació que ha de ser global i altres països també han de posar mesures perquè no arribi. En el final, tant per corrents, és que estem en un territori molt limitat.
Escolta, Dana, això demà serà aquesta estrena d'un de Recafico, el nom m'encanta, ara...
Jo també.
Ja, és com molt així, molt sí, nostre, no?
Sempre xerrant del primer Cafico, no? I del de Recafico.
Per cert, tu has fet el Cafico ja, enguany?
Jo sí, ja estic aquí, clar, no podia aguantar més.
És que en Joan i a mi surten al carrer a demanar a la gent si han fet el darrer Cafico o no. Així, avui,
si han fet,
no sé.
Si han fet el primer.
El,
sí,
primer.
El primer, sí. Si és que jo penso que si l'aigua no està a 38 graus, no. No. De manera.
És a dir, tu ja has complit, però demà, demà és el gran dia. Conta-mos, on podem veure aquest documental, aquesta taula rodona que fareu? Encara hi som atents a venir per veure-ho, hem d'apuntar-nos a qualque lloc?
Bueno, per suposat. Això és una projecció que la faig amb ajuda del govern de les Illes Balears i se fa a Can Oleo, a Palma, a les 7 de Sora Baixa. I bé, se projectarà el documental, estarem allà passant una bona estona i després se farà aquesta taula redona amb gent que ha participat en aquest mateix documental.
Jo te volia demanar precisament per això, per les persones, personatges que han passat per aquest documental. Com ha estat aquesta feina d'investigació o de recerca i per què els has donat protagonisme a aquestes persones? Què hi poden trobar, sense fer massa spoiler, però quin és el perfil de persones que has cercat per el teu documental?
Mira, pues d'una manera molt senzilla te diré que són persones que dediquen la seva vida a protegir la mà, i escoltar la seva passió i la seva preocupació pel futur de lo que és que nostre, pues és molt inspirador. El documental inclou la participació d'experts, científics i també entitats medioambientals, i això, persones que estan vinculades a la conservació marina i que porten una visió més científica i també humana a lo que és el problema.
Molt bé, molt bé. Sobretot gent interessada i que passa pena com tu, no?, que vos impulsa a fer aquest documental. Amb molta ganes de voler-ho, perquè, ja t'he dit, un darrer Cafico i queda tot l'estiu per endavant i segurament prenent consciència de com és la mà a l'estiu, perquè hi anem més, però després hi ha gent que se va a pescar, que no tots mos movem per el redol de davant la mà. De fet, en les històries que mos trobam a vegades en el carrer, hi ha gent que diu no, jo pas per davant la mà, però no hi vaig. I doncs les persones que hi anem són les que mos trobam els plàstics. Però això és un problema de tot l'any, no només d'ara, de l'estiu. Per això m'agrada encara més aquest, no? aquest nom del Recafico.
Sí.
Escolta, no me recordar-ho, demà a partir de les 7, si no dic malament, no?
Sí.
Cano Leo, a Palma, podeu veure aquest documental, Un darrer Cafico, que, com dèiem, coincideix amb aquest Dia Mundial dels Oceans. Saps si ho podrem veure a altres punts de ses illes, a través d'internet o...
Sí, de moment, sa projecció presencial serà demà, però... penjat a YouTube amb el mateix, nom. Val. O sigui que qualsevol persona el pot veure.
Perfecte, doncs ja ho sabeu, cercau de Recafico a YouTube.
I entenc que qualsevol edat, és a dir, un nin de 7-8 anys, hi pot anar?
Sí, total. A més, en el documental també surten nins, que és algo molt guapo, bé. Perquè en el final crec que també sa conscienciació comença des de baix i aquestes noves generacions en el final seran ses custodianes de la mà. I per això era molt important que sortissin en els documentals.
I aprofitant per fer aquesta recomanació, que si teniu qualque dubte, ja teniu infants en aquesta edat de 7-8 anys, que no dubteu en que vos acompanyin i que ho vegin i que aprendran moltes coses, perquè també surten infants i nins que conten moltes coses.
Bueno, i Dana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, enhorabona per aquesta feina, i almenys si entre tots ens ajudam una mica i som més conscients de la mà, que allò que ens envolta. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, gràcies per convidar-me.
Adéu, adéu.
Primavera, no li fes el mal, no li fes el mal, no li fes el mal, és Cabrera. Com una mà infant, com allunyat cantant una sirena, com es volat tan suau d'una donella. No li fes un mal, com una vella nua dins la mà, com una estrella mossa d'un poeta, com una tendra i dolça companyera. No li fes un mal, no li fes un mal, no li fes un mal, és Cabrera. No li fes un mal, no li fes un mal, no li fes un mal, és Cabrera.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Continuem aquí a La Gran Vida, 9 i 23 minuts. Vos hem d'explicar una història, una cosa que és interessant i que arrossegam en el dia a dia. Mirau, cada vegada generam més informació, factures, vendes, clients, reserves, campanyes de màrqueting, recursos humans. Són dades que tenim, no? Així que mos en revolten en el dia a dia, sobretot a sa feina. El problema quin és? És que moltes vegades aquesta informació queda dispersa en diferents programes i en lloc d'ajudar, encara molt generen més dubtes. Segurament molts empresaris i professionals que ens escolten s'hi sentiran identificats. Són hores i hores cercant informació, elaborant informes o intentant entendre què està passant realment dins un propi negoci. Mireu, Valia Data Solutions és una nova consultoria tecnològica balear que està especialitzada en l'estratègia i gestió de dades, que es dona a conèixer, per cert, el pròxim dia 11 de juny, això serà la setmana que ve, a la Cambra de Comerç de Mallorca, i és un acte que està adreçat sobretot al teixit empresarial i tecnològic de les Illes Balears. I avui parlant de com poden les empreses posar ordre a tota aquesta informació. Parlam amb en Sebastià Xamena, CEO de Valia Data Solutions. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, com estem?
Abans de res, Valia Data Solutions, per què s'ha creat, per què serveix i en què consisteix aquesta empresa que el que vol és generar un ordre dins de la informació que tenen moltes empreses?
Mira, nosaltres som una empresa, que Valio Group, que d'un 15 anys en el mercat, i venim fent feina amb empresaris, amb empreses, en millorar la seva manera de fer feina, de tots aquests serveis centrals, tota aquesta part que està envoltant de la gestió, que és relativament important per al dia a dia de l'empresa. I ens donem compte que a mesura que l'empresa va creixent, va incorporant aplicacions i va agafant cada vegada pues, més maneres de gestionar les seves dades. Però aquestes dades, al final, queden en les aplicacions. I això el que provoca és que molts empresaris, molts treballadors de les empreses dediquen molt de temps a poder recopilar aquestes dades per poder prendre decisions. Mm. És a dir, dediquen molt de temps en recopilar i poc temps a decidir. I per això, des de Valio, vàrem estar treballant i hem construït aquesta nova eina, que el que fa és ajudar justament en aquesta tasca de recopilar i automatitzar totes les dades que tenim. Mm-hmm.
Quins errors diries que cometen principalment les empreses a l'hora de tenir aquesta informació? Quins són els principals problemes que tenen?
Bueno, el principal problema és justament capturar les dades que estan a diferents puestos i tenir que molt de temps en el final a poder ajuntar dades que estan disperses, que estan fragmentades i que fan que dediquem molt de temps justament en aquest temps de recopilació. Mm. Tot aquest temps que dediquem a recopilar no estem dedicant-lo a analitzar les dades, a prendre decisions en aquestes dades. Llavors, la principal problemàtica és aquesta, és la capacitat de recollir aquestes dades i no tenir que dedicar tant de temps i tant de processos manuals.
Anem a veure, ara si hi ha qualcú que ens està escoltant, que té una empresa, no ho sé, jo què sé, un bar, un restaurant o el que sigui. Quins exemples serien aquestes dades que potser no podem recopilar fàcilment i que amb veïnes com aquesta sí se poden recopilar i de què pot servir això?
Mira, anem a pensar, per exemple, en un hotel.
Per exemple?
Pues un hotel, per exemple, pues tenim una informació que és de ventes, les reserves que fan els nostres clients. Uh-huh. En aquestes reserves tindrem una aplicació en la qual pues, tindrem tota aquesta informació d'aquesta reserva. Aquesta persona arriba a l'hotel i com que arriba a l'hotel, ha fet una reserva i té una sèrie d'informació i, bueno, el client està a l'hotel i a partir d'aquí pues, disfruta de la seva estància, se li fa una factura, paga i a partir d'aquí surt. Quan podem analitzar d'alguna manera quina informació de ventes que han tingut, pues, hem d'agafar aquesta informació que estarà en el sistema de ventes, després tindrem que agafar una informació respecte a què han facturat, que estarà una aplicació financera, després tindrem que veure si aquest client ha pagat tot o no, estarà d'alguna manera o una aplicació estarà en el banc. És a dir, en el final, en el dia a dia de les empreses hi ha diferents departaments i hi ha unes transaccions on la informació va viatjant d'una aplicació a una altra, no? Podríem pensar altres exemples, per exemple, també la situació financera. Pues, en el final, les empreses, tot el sistema comptable, registren totes les activitats de la companyia, però aquesta comptabilitat moltes vegades és difícil d'accedir a ella. I, per tant, el que es fa és, pues, tenc que anar a cercar informació i no la tenc, i el que tenc que fer és apuntar-lo amb un paper o un Excel i va ajuntant informació de diferents puestos. En el final, per tant, l'empresa, volguem o no, a mesura que se va fent gran, va incorporant dades, va incorporant processos i dedicant molt de temps a poder recopilar-lo. Mm. Llavors, un poc la solució quina és? Bueno, doncs anem a intentar fer feina en consolidar aquestes dades, anem a incorporar la tecnologia que se preocupi per nosaltres, d'estar connectada amb totes aquestes fonts de dades que tenim, totes aquestes aplicacions que tenim, i anem a ajuntar totes aquestes dades i anem a, el que dèiem, que diferents diccionaris xerren un mateix idioma, no? Perquè en el final les dades s'han d'interrelacionar unes amb altres.
Mm-hmm. Si xerrant de petites i mitjanes empreses, quins sectors se poden beneficiar? Hem xerrat del tema dels hotels, però quins altres sectors se poden beneficiar, sobretot, d'una bona gestió d'informació?
Bueno, al final tots els sectors són necessaris. Nosaltres fem feina per hotels, per restaurants, per constructores, enginyeries, empreses de serveis, despatxos professionals... En el final, la nostra solució és multisectorial, I al final, amb aquesta capa intermèdia de dades que estem construint, el que fem després és construir un reporting ordenat, estructurat, que permeti pues, saber el resultat econòmic de l'empresa i, en el mateix temps, que cada departament tingui aquella informació que realment necessita per poder prendre bones decisions. En el final estem fent en diferents sectors i no és una qüestió de nom del sector turístic, sinó de tots els altres sectors que estan presents a les illes.
En aquest sentit, també, dia 11, vosaltres vos presentau d'una manera més oberta a la Cambra de Comerç de Mallorca. Quin perfil esperau? Perquè, clar, teixit empresarial i tecnològic de les illes. Com fareu per vendre aquest producte tenint en compte que hi ha aquesta necessitat, no?, d'ordenar les seves idees? Cadascú, supos que cada empresa té la seva manera de gestionar-ho. Una feina és aquesta, no?, s'ha de... que entenguin que a vegades un no té la informació tan ordenada com se pensa, no? També haureu de fer una feina en aquest sentit perquè ho entenguin. Espereu una bona resposta?
Sí, en aquest moment serà una bona resposta, serà aquest dijous a la Càmera de Comerç, a la cita de Sola Baixa, i el que farem justament un taller on veurem una mica la problemàtica actual i la manera de solucionar. Esperam empresaris de pimes, d'acord, de petites i mitjanes empreses, que d'alguna manera estem tenint una molt bona acollida d'aquesta presentació, de lo que és la solució. Tenim que dir que som una empresa que ja està en funcionament, que ja tenim una quantitat rellevant de clients que estan empleant ja aquesta tecnologia i que justament els crear aquesta nova marca el que pretenem és d'estendre el seu ús i de facilitar l'arribada en el que és el mercat, mitjançant un plantejament individualitzat i separat de lo que és Value. I en Valia estem segurs que els empresaris pues, tindran una bona solució per poder eliminar molt d'aquests processos manuals que al final no ajuden a poder prendre bones decisions.
Mm. Diuen que un restaurant o una empresa necessita 5 anys, no?, per consolidar-se i perquè ja sigui una empresa que pugui durar molt d'anys. Aquesta empresa que no aprofiti aquestes dades, aquests serveis, està condemnat a fracassar, així com ve ara la intel·ligència artificial, que tenim molta informació. És imprescindible reunir dades, però tenir-les tot concentrades perquè l'empresa pugui sortir endavant?
Sense dubte, mira, les pimes tenim un problema de mortandat. Un gran percentatge de les pimes no sobreviuen en els 5 anys, no?, de la seva fundació. I llavors, d'alguna manera, la intel·ligència artificial s'ha incorporat i sense dubte és una eina tecnològica fantàstica i que ens ajuda en el nostre dia a dia. Però a dia d'avui és bastant complicat poder connectar les nostres dades. Justament amb Valia, això és un tema que hem solucionat. Tenim un producte que és Data Hub, que aquest Data Hub el que fa és poder connectar totes aquestes dades que hauran recopilat en aquesta capa intermitja i les proporcionem a una IA, a una intel·ligència artificial segura per l'empresa, de tal manera que l'empresari tindrà uns reportes estructurats de la informació que necessita que les persones clau de l'empresa puguin estar consultant en el dia a dia, però també tindrà una manera de poder incorporar a la intel·ligència artificial, es poden fer ús de les seves dades. I això no genera una potència molt important, perquè justament la intel·ligència artificial És una eina, sobretot la generativa, que genera bastanta informació i ajuda molt en el dia a dia de les persones que fan feina a les empreses. Però fins ara no tenim connexió amb les nostres pròpies dades. Al final estem fent feina amb el coneixement que s'ha generat d'internet i de processar tota aquesta informació, però no tenim la nostra pròpia realitat, les nostres pròpies dades, i per tant, en valia amb això també ho solucionam.
Molt bé, i de veure si les empreses posen ordre tota la informació que tenen per treure un millor rendiment, i per això vos presentau a la Cambra de Comerç dia 11. Sebastià Xamena, CEO de Valia Data Solutions, moltes gràcies per estar amb nosaltres a la Gran Vida.
Moltes gràcies.
Bon dia.
Bon dia.
En la parte baja de la gran ciudad, algo más que parecido a un corazón malherido, intentando averiguar dónde estarás. Y he buscado por las calles donde fuimos más que nadie, con temor a comprobar mi soledad. Otra historia como tantas que se pierde en la distancia del camino recorrido tiempo atrás. Ten fe en mí, ten fe en mí. No me pidas ser un ángel, pues soy solo lo que ves. Ten fe en mí, ten fe en mí. Donde quiera que tú estés, yo estaré ahí. Y así pasen tantos años como dedos de las manos, seguiré pensando que me merecí la oportunidad perdida que no me diste en mi vida, aunque sepa que mi parte no cumplí. He buscado por las calles donde fuimos más que nadie, con temor a comprobar mi soledad. Otra historia como tantas que se pierde en la distancia del camino recorrido tiempo atrás. Ten fe en mí, ten fe en mí. No me pidas ser un ángel, pues soy solo lo que ves. Ten fe en mí, ten fe en mí. Donde quiera que tú estés, yo estaré ahí. Sé que no soy de lo mejor que pueda encontrarse por ahí. Pero dale tiempo al tiempo para que pueda crecer. Solo tienes que poner en mí tu fe.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. Lletres Ràdio és diversió.
Que estàs sol, les coses arriscades...
Arriba Cris Joanico al Teatre Principal d'Inca amb Rosa Desvents, el seu nou disc. Un concert amb essència mediterrània, so orgànic i potent i noves cançons inspirades en els vents de Menorca. El pròxim 13 de juny, a les 20 hores, Cris Joanico fa estiu. Entrades ja a la venda.
hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre de les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la que reté. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La Gran Vida, els caps de setmana d'IB3 Ràdio.
I un dels esdeveniments més destacats d'aquesta setmana, d'aquest dia, sobretot d'aquest cap de setmana, és l'arribada del Papa Lleó XIV a Espanya. Les seves primeres hores al país han generat una enorme tensió mediàtica, també expectació entre fidels i també algunes veus crítiques. Per parlar-ne tenim amb nosaltres en Xisquia Valladares, que és religiosa, doctora en comunicació, llicenciada en filologia hispànica i és una de les cares més conegudes de l'Església a les xarxes socials, on molts la coneixen com la monja TikTokera. I la veritat que és un plaer tenir-la una vegada més. Hem de dir, Raül, que a partir de les 10 del matí el Papa presidirà la processó del Corpus Christi i oficiarà una missa des de la plaça de Cibeles. Això serà d'aquí res, 20 minutets.
Bueno, de fet, en aquests moments el Papa està saludant-ho, sí. Ja més de gairebé des de les 9 que ha sortit amb el Papa Mòbil pels carrers de Madrid. Avui és la cita més multitudinària d'aquests 7 dies de viatge arreu d'Espanya. Sí. I, com veiem, Madrid està ple de gom a gom. Hi ha més de 15.000 efectius, sí, per garantir la seguretat, no només del Papa, sinó de tots els assistents. I ara ho estàvem veient a diferents televisions. Ha agafat ja molts de nins, molts petits que estan en aquesta plaça, en aquests carrers de Madrid, per donar-los benedicció. I, com veiem, és una expectació enorme.
Sí, hi ha una expectació enorme i la veritat és que fent aquesta volta és espectacular, com veiem el Papa i tota la gent que té de vora. Anem a xerrar amb la Xisquia perquè volem que mos doni la seva opinió. Xisquia, molt bon dia, com estàs?
Hola, muy buenos días.
Gràcies per estar amb nosaltres. No sé si estàs mirant imatges mentre xerres amb nosaltres, si tens la tele, supos que sí, no te veus perdre res en aquests moments.
No, todavía no.
Ah, encara no. Idò, tenim el Papa ja a Cibeles i la veritat és que te volien demanar quina és la primera lectura que fas d'aquestes primeres hores del Papa Lleó XIV a Espanya.
Bueno, yo creo que mi lectura, por supuesto, es una lectura positiva, porque a mí me gustó muchísimo todo lo que vi ayer. Me pareció que viene como un León XIV auténtico, o sea, ya ha dejado de ser ese papa que se estrenaba tímido y lo veo como más él. De hecho, él dejó los papeles de lado unas cuantas veces, que es lo que yo echaba de menos, ¿no? Y las palabras primeras en el Palacio de la Zarzuela fueron muy claras. Me pareció que su discurso era potente, ¿no? O sea, contra los populismos, defendiendo la verdad, hablando de que no es una Europa vieja, sino que también hay una gente joven. Y luego por la tarde con los de Cáritas fue exquisito, incluso con ese detalle de él, de que bueno, que se levantó a leer antes de que le tocara, ¿verdad? Mm. Eso fue muy gracioso, pero fue sencillo, fue humilde. Y muy bien con todos la gente que estuvo dando testimonio en Cáritas. Y luego en la Cibeles, perdón, en la Plaza de Lima, me encantó el diálogo con los jóvenes. Ahí me faltó, quizás, ahí sí que me faltó un poco menos, que leyera menos, que se confiara más en su capacidad de...
D'oratòria, ¿no?, de explicar las cosas, sí, sense fer paraules.
Sí, porque ahí sí que los papeles no me sobraban, ¿verdad? Mm. Pero luego fue impresionante cómo el 500.000 de jóvenes que estaban alborotados y tal hicieron silencio de repente cuando se expuso la custodia del Santísimo y no hubo más ruidos. O sea, eso creo que ha llamado la atención a todo el mundo.
Xisca, i d'aquests joves, ara que s'ha anomenat els joves, hi ha hagut una crescuda de joves espectaculars en els darrers anys envers el papa, sí. I fins i tot iencs s'han desplaçat 300-400 joves de les Illes Balears. N'hem escoltat res, 12 segons d'una opinió d'aquests joves que fins i tot han vengut i que estan a diferents estadis o pavellons dormint malament poques hores, suposo, amb un sap de dormir, i comentaven això.
Aquí estem per una cosa en concret i no estem per la nostra comoditat, perquè no estiguem aquí dormint 40 persones, però ho feim per una raó especial i la comoditat no és nostra, sinó que l'entregam a les altres.
Com ho veus, Xisca, aquest creixement de joventut? Molta gent jove, no?
Sí, muchísimo. O sea, por ejemplo, en nuestro colegio de Madrid están durmiendo 300 de nuestros demás colegios. O sea, y se acomodan a todo. Es como si fuera una JMJ cuando se llena de jóvenes la ciudad, pero sin embargo el único acto para ellos era el de anoche. Y sin embargo acudieron como si fuera una JMJ, dispuestos a todo, a dormir pues como están durmiendo, a tener que hacer filas de 3 horas para entrar. Ayer estuvieron 3 horas para poder pasar y muchos se tuvieron que quedar fuera del recinto, o sea, viéndolo por pantallas cercanas, ¿no? Eso para mí significa mucho, o sea, hay un despertar tremendo de la gente joven, quiere decir que han estado ahí, que siempre siguen, y que, como ellos dicen, es la juventud del Papa. Mm.
I si te fixes, ahir també va haver les declaracions del Papa per a aquests joves, joves que sempre estan interessats per totes les notícies que se poden veure i llegir a xarxes socials, i el Papa comentava això.
En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Y ahí cae también... Quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
Que representa per una persona que està tan lligada, no?, a les xarxes socials, escoltar la veu del Papa dirigint-se als joves en aquest sentit de que cerquin la veritat.
Sí, él respondía con eso a la pregunta que le hacían de la inteligencia artificial, y es verdad, o sea, hay mucha falsedad en las redes sociales y no se puede estar si no es con momentos de silencio. Yo esto siempre lo he defendido y me parece muy bien que se lo diga a los jóvenes. Creo que los jóvenes lo saben, creo que saben distinguir mejor que nosotros lo que es falso de lo que es verdadero, mucho mejor que cualquiera de nosotros seguramente, porque ellos están en su ecosistema natural. Entonces me parece muy bien, sobre todo para crear personas críticas.
I jo me demano, com viviu religiosos, en aquest cas, una visita com aquesta? Perquè no és una visita habitual, és una visita llarga, de 7 dies, a diferents punts d'un país, en aquest cas d'Espanya, perquè també el lligam de Lleó XIV amb Espanya, ja no només per a la seva família d'origen espanyol, sinó que ha estat moltes vegades, segons ella ha comentat, i ha viatjat moltíssim per Espanya. Com ho viviu, vosaltres, un viatge aquí? Perquè, clar, no podeu ser allà, no podeu ser vorero, però com ho seguiu? Com esteu atents, no sé si per les xarxes o a través de la televisió, de la ràdio?
No, no, pues mira, nosotros ayer estábamos viéndolo por la televisión. Estuvimos siguiendo la 1 todo el día, o sea, la comunidad entera, pero voluntariamente, o sea, nadie nos obliga a estar ahí en la televisión.
No, clar,
o sea,
clar.
Que per cert, IB3 ho dona avui, el podeu veure a IB3 també, que és una altra opció.
Muy bien. Pues estábamos siguiéndolo en la televisión y a la vez, pues, viendo las redes sociales, siguiendo a través de Instagram, de TikTok, de Twitter. Yo veía un poco todo, ¿no? Pero sobre todo estaba viendo la televisión, ¿no?
Molt bé, idò, bé, estarem atents a tot allò que fa el Papa aquests dies a Espanya. Ara, en aquests moments, està arribant a la plaça de Colón, du gairebé 50 minuts voltant pels carrers de Madrid. Ara comença a pujar el carrer d'Alcalá i allà serà rebut pel rei Felip i la reina Letícia, que el rebran en aquesta missa que començarà el Papa.
Sí, i Xisca, que volíem comentar, i aprofitant que estem aquí en directe per dir-te que ens agrada parlar també en pròximes vegades de com haurà estat aquesta entrada del Papa aquest dia, aquesta setmana, envers un tema polèmic com són els abusos i com ho ha gestionat. I crec que serà un tema interessant i que li volen dedicar un capítol a part.
Sí, lo que pasa es que el tema de los abusos, él ha dicho que sí se va a reunir con las víctimas, que
pero no en totes.
Pero no puede reunirse con todas. Claro. Pero que sí que se va a reunir con las víctimas y será a puerta cerrada, porque hay algunos que no quieren que públicamente vea a la gente quiénes son. Entonces, bueno, ese es el tema más polémico de toda la visita, pero creo que lo está gestionando bastante bien, en el sentido de que sí que ha aceptado esa reunión con las víctimas. Lo de no todas, no llego yo a entender bien a qué se refiere. O sea, si es que la conferencia episcopal ha seleccionado con cuáles sí y con cuáles no, o es que no se ha podido localizar a todos para darles una respuesta, como no lo sé. Entonces, porque es imposible, dice, reunirme con todas, es imposible. Entonces, no sé a qué se refiere. Eso no nos han dado más explicación y no te sé decir por qué no con todas. Esto sí que no lo sé.
Bueno, idò, moltíssimes gràcies, en tornarem a xerrar, gràcies per acompanyar-nos, i res, ara mateix, així com ho dèiem, així com estàvem xerrant, acaba de ser rebut pel rei Felip, la reina Letícia, la princesa Leonor i la infanta Sofia, i ara mateix el rep al Val de Madrid. Així que moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que vagi bé.
Gràcies, Xisca.
A vosotros, saludos a todos.
Molt bé. Els caps de setmana viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat. Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Fins a les 12, escolta la gran vida.
I els darrers minuts d'aquesta primera hora de La Gran Vida la dedicant sempre als successos, a tot allò que passa a les nostres Illes Balears. Ho feim de la mà de Julio Bastida, delegat d'Hoquei Diario les Illes Balears. Julio, molt bon dia, com estàs?
Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Hem de començar amb una notícia.
Jo som molt del papa,
sí,
que ho sapigueu,
sí,
Som molt del papa.
Jo som molt del papa, aquest.
Te veia aquí en silenci, sí, jo... com bregant en tot l'hotel.
No, jo m'agrada molt, sí. I a més, espectacular... com l'ha rebut Madrid i Espanya, espectacular.
Sí.
No l'ha vist mai, O sigui, tanta gent en el carrer.
És que veia aquí, clar, és que l'anterior no s'havia dignat a venir.
Correcte, però dic que tant de... No sé, que és la primera vegada que un papa aconsegueix tanta gent en els carrers d'Espanya.
Sí. En tot la bo que s'havia parlat de l'anterior papa, però no venia.
Un exemple de que no anava de nosaltres.
No anava de nosaltres. Anem, hi ha una notícia que és no només balear, sinó que és també estatal, perquè, bé, nacional, vull dir. Un joven marroquí s'independiza, su familia descubre dónde vive en Palma e irrumpe en su casa para llevársela contra su voluntad. Res, un jove marroquí que...
Ara vol explicar.
Què ha estat?
Això és una notícia que ha donat avui de matí la Policia Nacional. Ha donat una pinzellada. Nosaltres hem després investigat un poc més i hem descobert tota la història. Això és una lota que viu a la part forana, a un poble molt a prop del poble de residència del senyor Raül Valls. De la part forana.
Té molts pels costats.
Un poble de vora de la part forana.
Colindante.
Colindante. Sí. Vale. Resulta que aquesta lota, que és major d'edat, fa feina.
Sí.
Una lota fanera i té el seu tot bé. Té la seva independència econòmica. Però se troba que la seva família, per qüestions culturals, la tenia sotmes. És a dir, no podia sortir de casa seva, quan sortia havia de, sa família havia de saber amb qui anava, li controlaven absolutament tot. Ella, en un moment donat, se cansa d'aquesta situació, és major d'edat, té dobbes, té independència, i decideix anar-se'n de casa seva. Deixa una carta, comunica a les seus familiars que se'n va, i se'n va a Palma. Juga un pis aquí a ciutat i 7 mesos després, que ha estat ara, aquesta fa uns dies, una tercera persona, amic de sa família, li diu a sa família a on està. Sa teva filla està a tal puesto. I què passa? Que bé, son pare, sa mare i un germà d'ells, o sigui, un tio de tant, se presenten totes a casa d'aquesta lota, li tomen sa porta... Entren, aquesta lota comença a córrer cap a la terrassa, l'agafen, la s'empantegen i no li deixen follir i li diuen que ara agafi tots els seus trastos i que se'n torni una altra vegada cap al domicili dels pares. Imagina't això a Palma, escrit dels veïnats, allà tot un desastre, ve la Policia Nacional i acaben tots tres detinguts, o sigui, son pare, sa mare i el tio, per detenció il·legal, o sigui... segrest, però sense dobbes, sí. Acaben tots detinguts i, a més, reconeixen perfectament davant la policia que és la seva filla i que se'n torna cap a la seva. I vius. Bueno, en el final acaben detingut. Això per mentida que en el dia d'avui passi, però encara està passant.
Bé, la Guàrdia Civil que ha trobat un cadàver flotant a una platja de Mallorca.
Correcte. Concretament ha estat a la colònia de Sant Jordi. Va ser ahir, a les 4 de l'hora baixa. En un principi era un cadàver que estava surant. Això és a pla, O sigui, hi havia moltíssima gent. Se pensaven els turistes i la gent d'allà, que era un que estaven bussejant per allà, i quan se van acostar van veure que no, que era un home que, a més, estava en un estat de descomposició bastant important, és a dir, que feia, com a mínim, més d'un mes que estava dins aigua, amb aquest xaleco salvavides, i van cridar els socorristes van retirar el cadàver, ho van porar a la vorera de la colònia de Sant Jordi, va arribar la Guàrdia Civil, i, a falta de confirmació oficial, tot sembla que es trataria d'una persona que va venir en pastera, d'aquestes que està a la deriva, i que la mà...
Perquè no hi havia una denúncia local d'una desaparició.
Està tot... tot apunta que els forenses ara estan fent autòpsia, però per les condicions físiques sembla que és un africà que va venir en pastera i que va acabar així.
Se demanen 15 anys de presó per un professor de la UIB per donar una pallissa a en el seu bebè, a Palma.
Correcte. Alerta, perquè la darrera novetat d'això és que la Universitat de les Illes Balears ha suspès en aquest professor, evidentment, mentre que s'aclareixin els fets. Alerta amb això perquè són 15 anys, eh? O sigui, li demanen 15 anys. Mm-hmm. I tot això és perquè aquesta paret té un nadó i en un moment donat ell s'encarrega de... La dona se'n va, ell se queda en el cuidado del bebè, mm-hmm. se posa molt nerviós perquè el nen comença a plorar, el que fan els nadons, sí. els bebès, i comença, li dona cops, tal, li agafa d'un dels bracets, li comença a estirar i li fractura. Li fractura un braç en el nin, té cots per tot, va al metge, evidentment, com vos podeu imaginar, són els pares, activa ja el protocol, tots els protocols que hi pugui haver queden activats. Ella ha quedat exclosa, o sigui, de moment, ella ha quedat totalment exclosa perquè se pensen que ella no sabia el que estava fent el seu home, i ell se li demanen 15 anys de presó perquè, evidentment, un nadó és una persona totalment vulnerable. I, tot repetir, la Universitat de les Illes Balears l'ha suspès.
Res, un minutet només per comentar el fet de que l'Ajuntament ha dit basta amb aquests ocupes que estan a l'antiga presó de Palma i ja s'ha donat l'ordre de que puguin ser desallotjats i la veritat és que...
És que queden, clar.
És que queden. Què pot representar això? Res, 30 segons.
Havia més de 450 ocupes allà de dins, oficialment 250, que eren els que estaven allà censats, i en el final, des del període voluntari, varen partir gran part d'ells, només s'han quedat aquests 50-55, ara el jutge ja diu que s'han de partir, i està previst que aquesta setmana, o sigui, diumenge ho comptarem, aquesta setmana haurà el desallotjament obligatori, arribarà Policia Nacional, Policia Local, els hi traurà de fora i ho contaré la setmana que ve.
Molt pendents de com sigui, com passi. Molt bé, idò, Julio, moltes gràcies. Així arribem a les 10 del matí.
Jo me'n vaig a veure el papa.
Sí? Idò, a Ivetres.
A Ivetres, sí, ja. Sí. Jo no me'n vaig a l'euro.
Fins ara.